gran trompeta, l'origen dels nostres contes, llegendes i altres mites de la literatura.
I després d'aquesta cosa rara que ha sigut aquesta entrevista impossible amb el màgic i el xurret, ara arribem a una secció amb menys màgia però més fantasia, que és la de la fantompeta.
Exacte, que és la secció que jo estava esperant. Sabia que avui tocava un conte interessant.
Allà ens hi ha perdut, eh?
I per això dic que avui vinc, no m'ho puc perdre.
Molt bona nit a la fantompeta.
Bona nit.
Oi que vam triar aquest conte per fer tornar a l'Oriol?
Sí.
Perquè ell creia que era algú de manga o de còmics i es veu que no ben bé.
Ah, sí, és veritat. Algú va dir, algú estrany.
Sí, aquestes dues setmanes que no està, podríeu haver fet el Pinocho, és una cosa d'aquestes, home.
Sí, el Pinocho ja el teníem fet.
Hem reservat per els dies que no hi era.
Hem fet, com es deia això, el gegant de l'ull al front?
Sí. I
la sopa de pedres.
No, però la sopa de pedres jo... Ah, no, que ho vaig sentir des de casa. Cert.
I bueno, avui ens portes el Príncep Corp, que ni a l'Oriol ni a mi em sona gaire la història, em sembla.
A mi em sona la pel·lícula.
La pel·lícula? El Cuervo.
Sí, el Cuervo.
No ben bé, no?
No ben bé. Us explico la història i així us aneu familiaritzant amb aquest conte. Doncs hi havia una vegada uns reis que desitjaven tenir un fill amb totes les seves forces, però no hi havia manera. Aleshores, un dia passejant pel jardí, van veure un corb que els estava sobrevolant i que portava una poma a la boca. Aleshores, va dir, el corb anava dient, si aquesta poma es menjarà, un fill tindrà, i va deixar anar caure la poma a davant dels peus de la reina, que sense dubtar-ho la va agafar, la va mossegar, i al cap de 9 mesos va néixer.
És una mica la versió elaborada del de la Verge Maria del Colom, no? Dic jo, amb un corp i una poma i...
Home, jo no sé si la Maria aquesta era verge, però bueno...
La feina de molt gust, sabem. Bueno, no
jo,
més...
Jo parlava de la reina Maria, eh?
Ah, deia Maria la reina?
Sí.
No. Bueno, no, que no. El que deia, 9 mesos després va tindre una criatura.
No, va néixer una cosa, que era un corp. Aleshores, li van dir el príncep corp. Van criar-lo i al cap de 20 anys el príncep corp, que podia parlar, va dir...
És un conte per nens, no?
Això de la
metàfora aquesta de la poma està molt bé, però jo crec que ja els explicaré què va fer exactament el corp, eh?
Oix!
És raro que es deixi un corp de forma mamífera, saps? No mateix d'un ou, és curiós.
Exacte. Aleshores, al cap de 20 anys, el príncep corp va dir que es volia casar. I aleshores, si no es casava, doncs hi hauria un gran mal vindre. I aleshores, els pares desesperats buscaven una esposa pel corp. Però no hi havia manera, perquè cap princesa volia casar-se amb un corp. També estava interessada...
Però era un corp. Com era aquest corp? O sigui, gros com una persona... I...
No, era un corp. Era mida de corp.
O sigui, era un corp. Corp. Era un
corp amb corona, però era un corp normal.
Era
un
tamany d'ocell, el tenia amb una gàbia o... I parlava.
Parlava, no en calia gàbia, perquè era un corp que tenia raó, o sigui, tenia...
Sí, tenia ser humà. Era aparentment un corp, però amb l'interior d'un humà.
Ah, exacte. Aleshores, només es volia casar amb ell, doncs, la filla de la bugadera, que es deia Maria, i va anar a Palau a preparar-se pel casament 3 dies abans. Aleshores, la primera nit del Palau s'estava rentant i se li va aparèixer un donzell vestit de blau. Se li va preguntar que per què es preparava i la noia ja va dir, per casar-me amb el príncep corp. I el donzell es va començar a riure d'ella. Ja, ja, que t'has de casar tu, però que no veus que és un corp, que ets tonta, què fas, no sé què. I ella, en una enrabiada, va agafar l'aigua plena de sabó i bruta i li va tirar per sobre. En la segona nit, la noia s'estava pentinant amb una pinta d'or i amb un mirall que també era mirant amb un mirall d'or, i aleshores se li va aparèixer un segon donzell, aquest cop vestit de verd.
Què és un donzell?
Un noi.
Eh?
Si una donzella és una noia, un donzell és un noi.
Un donzell és un noi, així.
Un noi no, però.
Ah, jo ja...
Exacte, és el masculí de donzella, un donzell.
Sí, sí.
Aleshores, el noi també es va riure d'ella i ella va agafar i li va tirar la pinta. I el mirall...
La pinta d'or, que tonta.
Sí.
ser
estupenda. Home, el Tauco li l'havia fet mal si li va donar el cas.
Se la podia amagar a butxaca.
I la tercera nit, doncs, ella estava empolainant-se i tal, i va venir un tercer d'un rei vestit de violeta, de lila, i ella li va tirar un llumet d'oli calent al damunt. No sé, passo totes aquestes aventures, van passar els 3 dies i es van casar, la noia amb el corp. I quan estaven a la cambra, el corp es va transformar en un bonic noi i li va dir doncs, que estava encantat des que va néixer i que l'havia d'ajudar a trencar l'encanteri per sempre més. Que per poder aconseguir trencar l'encanteri, el que havia de fer és convèncer el pare del noi que allargués les celebracions del casament durant 3 dies i que durant aquests 3 dies s'anessin fent celebracions i que ella no podia riure en cap de les celebracions sota cap circumstància. I aleshores la noia va dir, és fàcil?
Quina cosa més surrealista, Trobar-li lògica a costa.
És un conte, és la gràcia dels contes, que no té de tindre lògica. Vull dir,
mirat,
parteix d'una monarquia que gaire lògica no té. I a partir d'aquí tens un conte fantasiós.
Sí, un cor, no sé què, se li riuen els casos, un nen, doncs ara són 3 dies de festa, de juerga i tal, però no et riguis.
Però pots riure, per què? Ara expliquem el per què. Doncs van començar les festes, aleshores cada dia s'anaven fent cercaviles pel carrer. El primer dia va haver una gran desfilada amb gent molt estranya que tenien 7 cames i 7 braços. I a darrere de tot el que sabia hi havia el primer donzell, el donzell vestit de blau. El segon dia, un segon cercavila, doncs ja amb homes molt peluts i estranys, i a darrere de tot el segon donzell. I a l'últim dia hi havia una desfilada d'animals molt estranys a darrere de tot el tercer noi. Aleshores, a la noia que no era molt espavilada, se li va escapar el riure i aleshores ja no es va poder trencar l'encanteri. El príncep Corp li va dir a la noia doncs que l'encanteri, lluny de trencar-se, s'havia multiplicat per 7 i que ell ara havia de desaparèixer per sempre més. Aleshores, la noia molt trista va sortir a la recerca del
Corp
i li van dir del seu espòs i li van dir doncs, que només podria trencar, que només el podria ajudar a trobar-lo, el sol, la lluna i el vent. Eren els 3 que podrien ajudar a trobar en el príncep. I la noia va anar al Palau del Sol. Allà va veure que el sol li va explicar doncs, que el seu esposo estava presoner en un palau d'una princesa molt lletja que es volia casar amb ell i que per poder arribar al castell havia de creuar tot un camp de punxes. Li va donar, per ajudar-la, li va donar una baiana perquè l'obrís quan tingués necessitat de fer-la servir. La noia, per saber més informació, se'n va anar al Palau de la Lluna. La Lluna li va explicar que per poder travessar el camp de punxes li va donar unes sabates de ferro. A la vegada li va dir que el seu estimat estava en una cambra secreta del Palau de la Princesa Lletja i li va donar una ametlla.
Li conta com ella és tan surrealista com aquell que ens ha escrit una vegada de les cotinades que parlaven,
És complicat, vull dir, jo crec que si t'expliques això a un nen perdut perquè s'ha de dormir, vamos, que no... La meitat ja fa hores que està roncant.
Perquè és bastant llarg i té
moltes històries i moltes coses. Si un nen entén tot això, després d'aquest conte ja està preparat per fer, mecànica quàntica com a mínim.
A veure, la ballana, no per la nou, no sé per què.
Almeia. Aleshores, va anar al Palau del Vent i el vent li va explicar que només aconseguiria desfer l'encanteri si evitava que es casés amb la princesa i és el seu marit. I aleshores li va prometre que bufaria ben fort i s'enduria el vestit de núvia de la princesa i és ben lluny perquè retardés el casament al màxim possible. I li va donar una nou. Aleshores, la noia va arribar al Palau de la Princesa Lletja amb les seves 3 fruites seques i aleshores va obrir la primera, la baiana, i de la baiana en va sortir un mantell amb puntes de plata. Aleshores, li va oferir a la Princesa Lletja, que com sabia que sense vestit necessitava coses per poder-se casar, li va oferir a canvi d'una bossa de monedes de plata. Va obrir el segon fruit sec, que era l'ametlla, i en va sortir una sabata d'or que també li va oferir perquè es casés a la princesa Lletja a canvi d'una bossa amb una de les dos.
Princesa Lletja. Bueno, princesa lletja, ella té nom i tot.
Sí, és que lletja...
Oh, si vols li piquem, no sé, el primer nom que se m'ocorreixi, Helena. Podríem dir-li Helena.
Vale. Em sembla molt bé.
Com de la Borbó, saps, Oriol? Princesa lletja és la primera que em ve al cap.
Ahí va. Bueno, va, seguim amb princesa lletja. Va.
Després, obre la noia, obre la tercera, el tercer príncep, que és la nom, i entre un bonic vestit de casament. I li diuen a la lletja, li diu, que el canvi, a canvi de canvi, si es veurà el seu futur espòs. I primer la lletja diu, ui, no sé, saps? No me'n refio gaire, però bueno, clar, quin remei, si m'he quedat sense vestit, doncs la deixaré. I la deixa veure al príncep cor. I quan es veuen amb la dona real, s'abracen i bueno, ja fan un petó i tal. I aleshores la lletja agafa tan enrabiada que li dona un cobriment i queda morta, fulminada en l'acte al terra. Un atac de cor
de t'enfadamenta?
Sí. I aleshores ells dos doncs tornen a casa del noi, són feliços i menjan
a mi. I com a príncep, no? Com a persona, no com a corp. En forma de persona, no com a corp.
Sí, ja en forma de persona perquè s'ha trencat l'encanteri definitivament.
Molt bé.
I aquest és el conte.
Moralina.
No sé, és que no tots els contes tenen per què tenir moralina. A mi aquest conte m'agrada perquè són tot aventures, històries...
Sí, vull dir, és com si...
A mi m'encanta.
És com si a Harry Potter o al Senyor dels Anells li busques la moralina.
No, que ja pot... A veure que pot...
N'hi ha.
Podries trobar-la, Anna.
Sí, per tenir moralina té hasta la sèrie de sensacions de vivir. Tenia moralina, tots els episodis.
Sí, si no te trobes drogues, usa el condom, més o menys. Cada episodi era el mateix.
No, tenia diverses.
Sí, una cosa. Tu ja tens sensació de viure, Oriol?
Clar.
Mare de Déu. És una sèrie que no he dit mai, la veritat. I així estic. Per cert, aquesta història...
Sí.
Tu m'has citat aquí en el guió, perquè hem d'explicar que la Fan Trompeta es passa un miniguió abans de començar, i fica, aquesta història pertany a un grup.
Sí.
Què vol dir això? Què és això d'un grup?
Vale. Aquesta història, igual que totes les altres, es poden classificar en diversos grups, segons un sistema de classificació de rondalles populars que hi ha, que és internacional, i pertany al grup de marits encantats.
Sistemes de classificació.
Dins del grup de marits encantats trobem les històries tipus aquesta, la Blanca Flor, que no sé si us en recordeu de la Blanca Flor, la de les escopinades.
Sí.
O la Bella i la Bèstia, que també és el noi encantat. I totes aquests grups d'històries pertanyen al tema marit encantat. Però la diferència d'aquesta història de la resta és que el fet que el príncep no és encantat per un acte negatiu que pugui fer, sinó que ja
neix encantat... Ja ve de sèrie.
Exacte. Ja neix encantat per culpa d'un error dels seus pares.
Un error? Però si volien tenir un fill, ja no
el
tenia.
Sí, però quin error? Aquí vinga l'error. Doncs el fet de que la reina es mengi la poma radica a que realment és com
un adatge al pecat original de la Eva.
Sí, una mica vol tirar enrere de que és culpa de la dona tot el que passa a posterior i per tant com s'ha menjat la poma.
Exacte, és culpa de la dona totes les desgràcies que passen en aquest món.
Però a veure, és que és el mateix que et ve el pecat original, que per culpa d'Eva, que s'agafa la poma i se la menja, tot se'n va a...
És que té un petit...
Moralina, no mengis pomes, menja peres.
Ja ho deia la dona de l'Aznar. No me mezclen pomes i manzanas i peres. Sí, com es diu, dona? La botella.
Ai, mare meva. I aleshores, clar, et pinten que l'animal del mal o maligne, en aquest cas és el porc, en Adam i Eva era la serp, i ve a dir-te una mica això. La història de... D'on ve aquesta
història? És una mica complicada,
El de la manga, no?
Sí, el de la manga, però em sembla
no,
que...
No, però jo... Ara,
podria fer un gran manga, amb aquesta història.
Jo he arribat a la conclusió que no sé d'on és, però estic pràcticament segur que qui se l'ha d'inventar abans d'això havia menjat bolets al·lucinògens.
Podria ser de Jamaica, perfectament, amb la quantitat de marihuana que es fumen.
Doncs no. Aquesta rondalla ja aquí diu que prové de Mallorca, on va ser recopilada per primera vegada i posteriorment se n'han fet passions a tot el Principat, les Illes i el Rosselló.
Però... Massa ansiamades es van prendre.
Eh?
es van prendre moltes ensaïmades.
Sí, de vida.
O fumada, o et van ensaïmar el sucre a la sobre, o vés a saber què.
Vés a saber. Doncs bé, també hi ha qui diu que aquesta història prové de l'antiga llegenda d'Eros i Psique, que no sé si us en recordeu, quan us vaig explicar La Bella i la Bestia també vam parlar d'aquesta història, que el marit també està encantat i tal i qual, i com aquesta història és molt més antiga, doncs hi ha qui diu pues, que totes aquest tipus d'històries s'han inspirat en...
amb la història grega.
Uh-huh. Exacte.
Però de fet, totes les històries, pel·lícules i tot, sempre acaben... Hi ha gent que les classifica sempre com a referències de...
De les grecs o les romanes.
Exacte, sempre igual.
Doncs amb els contes personals.
Però hi ha hagut una cosa que m'ha interessat molt, que dius que hi ha un sistema de classificació mundial de sí. contes i rondalles.
Demà, a l'Elefant Trompeta, hi ha un article que parla d'això.
Sí, sí, sí. És el sistema, si us ho voleu us explico una mica.
Sí, i tant.
Vale, el sistema es diu ATU. Vale, ATU són les tres sigles dels tres... les tres persones que l'han anat modificant i modernitzant amb els anys, vale? El primer en fer una classificació...
Són biblioteconomistes?
Sí, però de, o sigui, eren, en el fons eren folcloristes. És com si hagués vingut la mare, o el Grimm, i haguessin fet un sistema de classificació.
Mm.
I aleshores ens classifiquen les rondalles per temes. Hi ha grans grups, com per exemple, les zones són rondalles d'animals, i després hi ha les de rondalles de... Bueno, són cinc tipus. I a partir d'aquí es va fent subcategories. I, per exemple, el Patufet es classifica dins del grup ATU472. És curiós, perquè tenen un número... És tota una història, és molt divertit. Bueno, divertit.
I tu saps si les biblioteques utilitzen aquest sistema de classificació o no, oi?
No ho crec.
És molt bo, jo vaig veure...
Ho podria proposar, eh?
Jo vaig veure aquesta classificació i és molt xula perquè jo crec que Hansel i Gretel diuen és un conte que surten bruixes, surten germans, surten bosc i et van, amb tots aquests elements et van classificant tu, no?
Mm.
No, si no m'equivoco, i llavors et treuen el número final de l'ATU.
I fins i tot hi ha un conte que pot tenir dos tipus. Jo què sé, si és un conte amb dues parts molt marcades, potser la primera part correspon a marit encantat i la segona a nens que es perden pel bosc. Jo què sé, per exemple, llavors té dos classificacions perquè són dues històries en una. Mm-hmm. És molt curiós perquè el que t'acaba dient és que totes s'acaben englobant en grans grups. I dintre d'un grup pots trobar diverses històries que són del mateix tipus o que poden estar relacionades. Com en aquest cas tenim la Blanca Flor, la Bella i la Bestia i tal, totes pertanyen al grup ATU no sé què. I dos puntos, marit encantat, que és la, diguem, la definició.
I per això a vegades tenim contes amb tres persones és igual, com els tres cortets, o contes amb el lloc feroge, disfruten diversos. Bueno, és curiós, vull dir, aquí al cap tots es reconeixen el mateix.
No, està, és que el món de les classificacions, vamos, hi ha una moltes voltes, eh?
Doncs, fins aquí, la secció de la Sant Trompeta, no sé, si no m'equivoco?
Sí, més o menys, sí.
Ah, bueno, falten les opcions, perquè
sí,
l'Oriol pugui triar, per fi, torna a la seva feina habitual.
Per fi.
L'única cosa de fer que fa el programa és això.
Pensa que jo sóc com els nens petits, eh? Si li dos, tres opcions, tenen tendència a triar l'última, sempre.
Ah, bueno, no em preocupa, aquesta setmana no és igual quina trieu. M'agraden bastant les tres.
M'estàs dient que has fet contes que no t'agradaven?
No, t'estic dient que hi ha contes que em donen molta més feina i llavors que amb el tris en seguida em va fatal perquè em dona molta feina per pujar les imatges, per exemple.
Al blog.
Perquè ho pugueu veure tots. I llavors, doncs, ara com jo ho tinc més o menys apanyat, ho canvio de data i ja està. Les tres opcions són Galeta de gingebre, El príncep feliç o la mort de les tres taronges.
Comptant que hem fet el príncep corp avui, jo el príncep feliç no el faria. Si ja estic de monarquia una mica fins al gorro.
Home, a mi la galeta de gingebre em motiva, però clar, segur que és un ser animat que li foten una queixalada, així que crec que prefereixo la mort de les tres taronges.
D'acord.
També són frutes, no, Oriol?
Les que les taronges.
No, clar.
Sí.
També se les poden queixalar o...
Bueno, però és diferent. Tres, el número tres és un número màgic.
Doncs, la setmana que ve, la mort de les tres taronges que en un principi no portarien d'on és, no?
No.
Jo tampoc sabia dir-te com és, ni tampoc sé la història, I això, bueno, això la setmana que ho sabrem.
Aviso que és raret, eh? Igual, similar a aquest.
Bueno, igual de llarg, que eren els mateixos bolets que...
No tan llarg, però raret també. Això ho aviso. Però és molt divertit, també a mi m'agrada molt.
Surten gegants i taronges i fades o alguna així, no?
Bueno, fades. Bueno, els gegants sí, les taronges també. I després, les taronges no són ben del que semblen.
I classificar aquests contes amb el sistema aquest universal és complicat o...?
Depèn, però hi ha contes que, si són contes internacionals, sí que és fàcil de trobar a quina d'això de classificació pertanyen. El que passa que a mi m'agradaria trobar és tot el sistema, és a dir, buscar a tu i que em surti tot el sistema de classificació amb tots els noms i tal. Però dubto que això estigui a internet i si ho està, jo ho trobaré.
Bueno, jo puc investigar una mica també. Des del cantó de la Biblioteca Economia i dels professors de la Biblioteca Economia puc indagar una mica.
Indagarem. Doncs que les dues feines de partida entre vosaltres i moltíssimes gràcies i bona setmana que ve.
A vosaltres, bona nit.
Apa, que vagi bé.
A la cada radioactiva, radiografia, sempre un fet,
i sis temporades.
5 anys de radiografia.
4 veus parlant de cultura.
3 neurones en total.
Ara només 2 presentadors.
Un programa
amb 0 vergonya. Pascada radioactiva. 107 FM. Tots els dilluns de 9 a 10.
Si de bon matí no saps com aixecar-te del llit... Escolta El Galliner, un programa de Ràdio Gràcia.
De dilluns a divendres i de 8 a 9 del matí estarem a prop teu per acompanyar-te.
Passa-t'ho bé amb El Galliner.
Para cada radioactiva, Radio Gràcia 107.7 FM.